Funciona? Perfecte. Doncs escolteu, jo us parlo des de molts estats d'ànims diferents i simultanis. Un d'ells és el d'un cert cansament, diguem-ne. El cansament que és propi d'una persona plena de febleses, mancances i defectes en un moment com l'actual en el qual els horitzons són tan amples i els camins tan complexes. El dimarts que ve haig de fer un discurs en el debat de política general i el meu cervell hi pensa intensament i per tant intento construir la meva reflexió pensant en aquest debat de política general en el qual ens adreçarem al conjunt del país en un moment decisiu, més que no pas com a alcalde d'una ciutat de 30.000 habitants del Baix Llobregat, no gaire lluny d'aquí, en un acte de presentació d'una candidata municipal. Per tant, me'n disculpo prèviament de les moltes coses que potser alguns de vosaltres pensàveu que jo hauria de dir i que no diré. Deixeu-me construir la meva reflexió al voltant dels següents complexes, dels següents elements, diguem-ne. Un és els reptes que haurem d'afrontar, l'altre les febleses que tenim per afrontar-los. Un tercer punt són les fortaleses en les que, malgrat tot, afrontem aquests reptes. Un quart punt és una qüestió de dret i un cinquè punt de reflexió serà a l'entorn del coratge. Primer punt és el dels reptes. El nostre país s'enfronta a reptes gegantins. Molts d'ells no tenen res a veure amb la independència. Són reptes que afecten el conjunt del món occidental com a mínim, i potser el conjunt del món. N'apunto algun, perquè em sembla que és bo que els tinguem al cap. Un d'ells és que mai en tota la història de la humanitat hi havia hagut tants dòlars, ni tants euros, ni tantes lliures esterlines, ni tants iens japonesos, ni tants yuans xinesos. Mai en tota la història. La massa monetària japonesa s'ha triplicat els últims 4 anys. És 3 vegades més gran del que havia estat en qualsevol altre moment de la història. La Reserva Federal Nord-Americana inunda el mercat des de fa anys al ritme de 80.000 milions de dòlars nous al mes. 80.000 milions de dòlars nous al mes. El preu del diner, almenys el preu del diner públic, el preu dels diners dels bancs centrals, per exemple, del Banc Central Europeu, està en mínims històrics. En concret, a Europa, en el 0,05%. Suposadament, demanar un crèdit implica que l'any que ve, pràcticament, hauríem de tornar exactament la mateixa quantitat. Teòricament, el preu del diner va regalat. No és estrany que en un context en què hi ha més diners que mai en tota la història, el preu del diner valgui poc. No és estrany, quan una cosa és molt abundant, el seu preu acostuma a ser baix. Tot i així, tots sabeu també que si aneu a una entitat financera a demanar un crèdit, és possible, fàcilment, que us demanin un 5, un 6, un 7%. I que, per tant, el preu del diner en una sola transacció, en el moment que surt del Banc Central Europeu i passa amb alguna gran entitat financera, i en el moment que passa d'aquesta entitat financera a qualsevol de vosaltres, ciutadà, individual, consumidor, autònom, petit empresari, etcètera, etcètera, en aquella sola transacció, el preu del diner es multiplica per 140 vegades. No és que creixi un 140%, és que es multiplica per 140 vegades. Es fa 140 vegades més car. Això tampoc no havia passat mai amb res. No hi ha cap altre producte en la història de la humanitat que en una sola transacció el seu preu es multipliqui o s'hagi multiplicat per 140. Són reptes gegantins. I els nord-americans, malgrat totes les seves fortaleses, potències i recursos, tenen molt dubtes sobre com afrontar-los. i els japonesos, que fins fa poc eren la segona economia del món, tres quarts del mateix. I els britànics, i els europeus en general. Hi ha reptes immensos. N'apunto un altre. I potser en una vila com Sitges està bé recordar-ho i és especialment fàcil de veure. El món ha canviat. I ha canviat en molts aspectes de forma definitiva. I també en cito un exemple que em sembla molt clar. La distància entre el món occidental i la Xina i l'Índia, per posar un exemple, mai més, tornarà a ser tan gran com va ser en els anys 50 del segle XX. Mai més. Transcorrerà aquesta crisi, s'acabarà aquesta crisi, vindran èpoques millors i tornarà a venir una altra crisi un altre dia. Doncs la Xina i l'Índia, la Xina ja en aquests moments s'ha consolidat com la segona economia del món i l'Índia es consolidarà com la tercera economia del món al llarg de les dècades immediates. El món ha canviat. En molts aspectes, la centralitat econòmica del món ha canviat. És cert que Europa continua sent el primer mercat consumidor del món, és cert. Però és evident que el primer mercat manufacturer del món és Àsia. Això ha canviat per sempre. Mai tornarà enrere. El món és obert, més obert del que havia estat mai. Les fronteres econòmiques en molts aspectes són més líquides del que havien estat mai i hem d'entendre que ens enfrontem a reptes absolutament nous. El futur de la nostra economia, de la nostra productivitat i, per tant, de la nostra competitivitat respecte a aquests grans espais econòmics emergents no es pot fonamentar exclusivament en la caiguda dels nostres salaris. Perquè mai cauran prou per ser prou competitius per garantir el nostre futur. Abans serem pobres miserables que haver guanyat la carrera d'una competitivitat basada només en la caiguda dels salaris i amb l'estrangulament dels marges de benefici de les nostres petites i mitjanes empreses. És una carrera absurda que ens porta al fracàs. Els reptes, doncs, són gegantins. N'exposo un altre, que jo crec que és molt important que tinguem present i que ja he explicat altres vegades. És el tercer i últim gran repte que explicaré abans de passar a explicar tot el que m'he compromès a explicar. És la primera vegada en segles, potser també la primera vegada en tota la història, no només de Catalunya, sinó de bona part del món occidental, en el qual tenim una generació de 39 anys que és el doble de gran que la generació que en té 19. Tenim el doble de persones de 39 anys que de 19 anys. No havia passat mai. No només no havia passat mai, sinó que sempre havia sigut a la inversa. Sempre havíem tingut més gent de 19 anys que de 39. Sempre. Ara, no només no és així, no només no tenim més gent de 19 anys que de 39, sinó que els que tenen 39 anys són el doble dels que en tenen 19. És tan estrany, tan novedós, que allò que fins ara havíem anomenat piràmide d'edat perquè tenia forma de piràmide, ja no en té. Té forma de qualsevol altra cosa menys de piràmide. No és un fet trivial, no és només una curiositat demogràfica, no és un fet anecdòtic, perquè segur que tots us feu el càrrec que quan una generació que és el doble que la següent deixa la generació següent un determinat deute, no és pas el mateix que el deute el deixi una generació petita a una generació gran que el deute el deixi una generació gran a una generació petita. Perquè l'esforç per càpita que haurà de fer la següent generació per fer front als deutes que li deixarem és un esforç colossal, que potser està fora del seu abast. I, per tant, hem de ser especialment conscients de la rellevància de les decisions que prenem ara, perquè tindran conseqüències no només al llarg de la nostra vida, sinó també al llarg de la vida de la generació que ens segueix. Si la generació que en té menys de 19 encara és més petita que la de 19, eh? Quines conseqüències tindrà això sobre el pagament del deute públic? L'Estat espanyol deu més d'un bilió d'euros de deute públic. Els ciutadans de Catalunya paguem el 24% dels impostos de l'Estat espanyol. Algun dia ens vindran a reclamar que fem front al 24% d'aquest deute públic, que ja supera el bilió i no para de créixer. Ens reclamaran, per tant, a part de tot el que ja paguem, a més, ens reclamaran 240.000 milions d'euros més, que per càpita, per cada un de vosaltres, inclòs el nen que acaba de néixer i el jubilat que fa 30 anys que es va jubilar, tots ells, implica uns 35.000 euros per cap. Imagineu quin impacte té l'evolució de la demografia en aquests termes que acabo de descriure, per exemple, sobre el nostre sistema educatiu, sobre el nostre sistema sanitari, sobre les pensions. No és el mateix que les pensions de la gent que ara té 65 anys les paguin els que ara en tenen 39, que són els de 65 la meitat dels que en tenen 39, que el que passarà d'aquí uns anys, quan els que ara en tenen 39 en tinguin 65, i qui els hi hagi de pagar les pensions sigui una generació que és la meitat que ells. L'impacte que tindrà sobre l'estoc d'habitatges. Que la generació de 19 anys sigui la meitat que la de 39 té un impacte sobre l'estoc d'habitatges. Els reptes són immensos. Immensos. I tot això, almenys aparentment, té poc a veure amb la independència. Almenys aparentment. I en general, aquells que ens han manat fins ara i aquells que opinen sobre com s'ha de manar, d'aquests temes en parlen molt poc. I en canvi són temes absolutament decisius. Ara un nen petit acaba d'expressar el seu sentiment, diguem-ne. I segurament nosaltres som massa incapaços per acabar-lo d'entendre. Deixeu-me que faci una reflexió sobre això. Quan em conviden a parlar com a polític, per mi és impossible destriar això del fet de que sóc pare. Per mi, la política no és el que passarà les properes setmanes, que evidentment també ho és, ni el que passarà al llarg del proper cicle electoral, que, parlant en plata, m'importa molt poc. Molt poc. A mi, el que m'interessa de la política, perquè és el que m'interessa de la vida, perquè és l'única cosa que realment és important en la vida d'una persona, és el futur dels meus fills. El meu fill, com els fills vostres que han nascut ara fa un, dos o tres anys, o que naixeran d'aquí un o dos o tres anys, es jubilaran a l'entorn de l'any 2080. Amb una mica de sort, i nosaltres els hi desitgem tota la sort del món, coneixeran el segle XXII. Quan jo em dedico a la política, en aquest moment de la meva vida, és impossible, impossible, que no pensi en la vida dels nostres fills. El que m'interessa de la política no és només el que passarà les properes setmanes, ni el que passarà en el proper cicle electoral, que parlant en plata m'importa molt poc, sinó el que passarà durant tota la vida del meu fill i dels meus nets. Els reptes, doncs, són immensos. I les febleses amb les quals ens afrontem, notòries. Un índex d'atur insuportable. Gent que està a l'atur des de fa massa anys. Alguns 4, 5 o 6 anys. Gent que té més de 45 anys i que ha perdut l'esperança de tornar a treballar. Gent que en té menys de 30 i que encara no ha tingut l'oportunitat de començar a treballar. Un quart dels nostres joves, entre 16 i 24 anys, que ni estudien ni treballen. Les febleses són notòries. Però també són notables, i espero que notoris, i en tot cas espero que aquesta mena de discursos contribueixin a fer-ho notori, les fortaleses amb les quals afrontem aquests reptes també són molt importants. Hem afrontat reptes semblants a aquests que acabo d'exposar al llarg de la nostra història, fins i tot al llarg de la vida de molts dels que estem o dels que esteu aquí en aquesta sala, especialment d'aquells que sou una mica més grans que jo d'edat, és a dir, d'aquells que teniu una mica més de 45 anys. Hem afrontat reptes gegantins. Els hem afrontat al llarg de la història quan un poble tan pobre com era Sitges durant tants segles va ser capaç de projectar-se conjuntament amb d'altres, amb tantes altres ciutats costaneres del nostre país, des de Vilanova fins a Mataró i tantes altres, van ser capaces de projectar-se al món. Vam fer la primera revolució industrial sense cap dels elements característics de la primera revolució industrial, sense ferro, sense carbó, sense cotó. L'únic país del món que va fer la primera revolució industrial sense cap d'aquests tres elements. Atravessàvem l'Atlàntic i comerciàvem amb l'Argentina i amb l'Uruguai i amb Cuba i amb Nova Orleans i amb el conjunt dels Estats Units i amb el Regne Unit i amb Holanda. I participàvem en les rutes comercials més importants del món. I per participar-hi teníem poc més que una mica d'aigua ardent obtingut a base d'aplanar muntanyes i aterrassar-les i fer parets de pedra seca. Hem superat reptes gegantins, deia, també en la vida d'alguns dels que estan en aquesta sala. Penseu en 50 anys enrere, amb 45 anys enrere, amb 40 anys enrere, amb 35 anys enrere, quan a tants pobles i ciutats del nostre país, de l'àrea metropolitana i de fora de l'àrea metropolitana, quan jo era petit, la majoria dels carrers estaven per asfaltar. No hi havia enllumenat públic. No hi havia clavegueres. Hi havia barris sencers pràcticament sense aigua potable. Els instituts de secundària eren un bé extremadament escàs. Alguns dels que esteu aquí, quan éreu petits, els instituts de secundària només estaven a les capitals de província. Quan jo vaig néixer, encara no hi havia cap gran hospital de referència. Bellvitge encara no existia. Els centres d'assistència primària encara no se'ls havia imaginat ningú. I tot i així, en un context molt difícil, vam ser capaços de fer, de protagonitzar, de coprotagonitzar un gran salt en la història del nostre país. I en molts aspectes ens hem convertit en la punta de llança del món. Som el quart país amb tesis doctorals fetes en els nostres departaments, citades en revistes de màxim nivell internacional, el quart del món en termes per càpita, rere Suïssa, Israel i Suècia. Som un referent en l'àmbit sanitari, en l'àmbit de les ciències de la salut, en l'àmbit de la recerca universitària, almenys en molts àmbits de la recerca universitària, incloent, per exemple, l'Institut de Ciències Fotòniques, que no està gaire lluny d'aquí, a l'altre costat del massís del Garraf. Malgrat totes aquelles febleses que teníem, moltes de les quals continuem tenint, hem sigut capaços de fer coses extraordinàries. El nostre sistema educatiu té moltes mancances. Continua tenint un nivell insuportable de fracàs escolar, que no només provoca una ferida evident en aquells que són protagonistes d'aquest fracàs escolar, sinó en el conjunt de la nostra societat, perquè aquestes mancances els acompanyaran al llarg de tota la seva vida. Però al mateix temps també és cert que el nostre sistema educatiu excel·leix en molts aspectes. Les oportunitats que tenim al davant també són extraordinàries. Ho són els reptes i també les oportunitats. És cert que el primer mercat manufacturer del món és l'Àsia, i en particular l'Àsia Oriental i del Sud, al voltant de la Xina i de l'Índia. És cert. Però també és cert que, atès que el primer mercat consumidor del món continua sent Europa, i la Unió Europea en particular, el flux comercial més important del planeta, el flux pel qual circula més riquesa de tot el planeta, és el flux que circula per l'oceà Índic i el Mediterrani, i que té en els nostres ports, de Barcelona, de Tarragona, de Castelló, de València, el seu punt de connexió. Això fa que els viatges de retorn cap a l'Àsia siguin especialment barats, perquè la majoria dels vaixells tornen buits. El preu d'ocupar-los és molt baix, perquè prefereixen tornar carregats i repartir el cost, encara que només sigui una mica, en dos viatges, que no només en el viatge d'anada. Per tant, és una oportunitat que estiguem a prop del mar i que els nostres ports siguin prou atractius, malgrat totes les mancances. La més evident és la mancança del corredor mediterrani, com perquè aquests vaixells vinguin aquí, perquè d'aquí se n'han d'entornar. És una oportunitat per la localització d'empreses que facin productes destinats al retorn. I si no, el retorn pel total del viatge fins a la Xina, almenys per una part del viatge. És una oportunitat també per totes aquelles empreses destinades a acabar els productes que arriben semimanufacturats. Molts d'aquests productes no arriben acabats als nostres ports, perquè el mercat evoluciona tan de pressa que no té cap sentit acabar el producte en un port xinès per enviar-ho a Europa, perquè quan arriba a Europa les pautes de consum, les preferències de consum poden haver canviat. Hi ha molts productes que arriben semimanufacturats i s'acaben de facturar en el nostre país, s'acaben de manufacturar, s'acaben de fabricar en el nostre país. És una oportunitat extraordinària. Alguns dels reptes són també una oportunitat en un altre sentit. La nostra societat, i en particular les nostres escoles, estan plenes de gent i de nens que no tenen com a llengua materna ni el català ni el castellà. Sens dubte, això implica complexitats en la gestió del sistema educatiu, sens dubte. Però també implica oportunitats extraordinàries. Que en el nostre país hi hagi molts nens, futurs ciutadans i futurs treballadors i futurs pagadors d'impostos, que tenen la sort de tenir un coneixement o que tindran la sort de tenir un coneixement adequat no només del català i del castellà, sinó també del xinès o del urdu hindi o de l'àrab. És una gran oportunitat de futur. Perquè és evident que les grans inversions xineses que aspirem que vinguin al nostre país preferiran venir-hi si saben que hi trobaran treballadors que tenen un domini natiu de la seva llengua que si no el tenen. Perquè els grans exportadors indis, la primera empresa siderúrgica del món és Mittal, una empresa índia, preferiran instal·lar-se en el nostre país o comerciar a través del nostre país si en el nostre país hi tenen gent que parlin de forma nativa la seva llengua. Al nostre país hi ha molts pakistanesos que parlen urdu, que és la mateixa llengua que el hindi. La parlen 1.450 milions de persones al món. Molts turistes que parlen àrab i que tenen un altíssim poder adquisitiu i que tenen el seu punt de sortida en el proper Orient preferiran venir al nostre país si saben que hi trobaran algú que domini com a llengua nativa la seva llengua. La diversitat de la nostra societat, la diversitat a les nostres escoles, és una extraordinària oportunitat de futur. No només és un benefici per a aquells nens que parlaran català, castellà, anglès i xinès. És també una oportunitat per a tots els seus companys, que es beneficiaran de les oportunitats de negoci que es generaran al voltant d'aquesta diversitat, d'aquesta riquesa lingüística i cultural. Ho hem de saber posar en valor. Com fa la societat nord-americana, on entre les terceres llengües més parlades, òbviament la primera és l'anglès i la segona en la majoria d'estats és el castellà, entre les terceres llengües més parlades trobem estats on és l'italià, el francès, l'alemany, el japonès, el xinès, el coreà, el vietnamita. Moltes escoles nord-americanes comencen a ser bilingües o trilingües, d'anglès i xinès, d'anglès i japonès, d'anglès i alemany. I ningú considera que sigui un problema el fet de que en la seva societat hi hagi tanta i tanta gent que domini de forma nativa, que tingui com a llengua familiar l'italià, l'alemany, el francès, el vietnamita, el coreà, el xinès, el japonès. Ningú ho considera un problema. Ans al contrari, una enorme oportunitat. Per tant, els reptes són gegantins. Alguns són tan grans que mai no ens hi havíem afrontat a reptes d'aquesta magnitud. Les febleses terribles i provoquen gran dolor en molta gent de la nostra societat, però les oportunitats també són extraordinàries. Des del punt de vista productiu, des del punt de vista de l'activitat comercial, de les oportunitats de negoci amb el conjunt del planeta, de les oportunitats educatives. De fet, una de les grans qüestions que tenim plantejades a Catalunya en aquest moment, la qüestió del dret a decidir, la qüestió del dret a votar, la qüestió també de poder decidir sobre la independència del nostre país, no té a veure només amb la història. De fet, té a veure amb la història, però poc. O, si m'ho permeteu, expressar d'una altra manera, té a veure amb la història molt, però comparat amb d'altres aspectes, és poc. Té molt més a veure amb el futur que amb la història. La independència del nostre país no és una qüestió que estigui relacionada especialment amb la catalanitat. No és només una qüestió de catalanitat. Òbviament és una qüestió de catalanitat, sí. I això és molt important, molt. Però està encara més relacionat amb d'altres aspectes. Perquè la catalanitat, cadascú de nosaltres, la pot viure de forma diferent. I és bo que la visqui de forma diferent. La catalanitat és una qüestió de llengües i de cultures? Sí. És una qüestió d'economia? Sí. És una qüestió de drets civils? També. L'Estat espanyol s'esforça en convertir-la cada dia també en una qüestió de drets civils. Però la catalanitat és molt plural. Afortunadament és molt plural. I supera l'àmbit de les llengües, de les cultures, de les religions. I les llengües i les cultures i les religions són molt importants, molt, però supera tot això, també. Quan Lluís Companys s'acomiadava en el seu testament personal i polític, poques hores abans que l'executessin, deia, acabava amb un per Catalunya i tot seguit expressava el que per ell significava la paraula Catalunya, el que per ell era la catalanitat, i deia tot allò que representa de pau, justícia i amor. Quan Brossa, insigne modernista, amic d'en Santiago Rusiñol, parlava de Catalunya i del que Catalunya és, deia que Catalunya és futurisme, modernisme i humanisme. Quan nosaltres parlem del nostre dret a votar, no en parlem només des de la nostra perspectiva de catalans, des de la nostra perspectiva de futurs ciutadans de la República. En parlem des de la nostra condició humana. La qüestió de la independència de Catalunya no és només una qüestió de catalanitat. És una qüestió de dignitat humana, que pot ser entesa i compartida per qualsevol ésser humà. De la mateixa manera que nosaltres podem entendre i podríem entendre i podríem expressar el nostre suport a qualsevol altra causa de justícia que hi hagués en qualsevol altre lloc del món. Perquè, per sobre de qualsevol expressió de catalanitat que ens agermani en aquests moments i que esperem que ens agermani durant molt de temps, hi ha una cosa que és encara més important que ens agermana a tots, que és la nostra condició d'éssers humans. I en la nostra condició d'éssers humans es caracteritza per uns drets que són inalienables, que no podem ni tan sols regalar, als quals no podem renunciar sense renunciar a la nostra condició d'éssers humans. Entre aquests drets hi ha el dret a la vida, a la llibertat i a la recerca de la felicitat. I així comença la Declaració de Drets dels Estats Units. Aquells de vosaltres que sigueu cristians o creients en general, sabeu que aquests drets són irrenunciables, perquè us els ha donat Déu. Aquells de vosaltres que no sigueu cristians ni creients de cap de les grans religions monoteístes del nostre món, aquells de vosaltres que se sentin especialment fills de la Il·lustració o de la Revolució Científica o del republicanisme del segle XIX, sabeu que aquests drets no hi podeu renunciar ni que vulgueu, perquè aquests drets us els ha donat la natura. i els teniu perquè abans que vosaltres els tenien tots els que us han precedit, i els teniu perquè vosaltres els heu de preservar per tots aquells que us seguiran. No podeu renunciar al dret a la llibertat ni a buscar la felicitat, perquè és un dret que crea la vostra condició d'ésser humà. Per això, el dret a vot i el dret a decidir el nostre futur no és un dret que depengui de la nostra condició de catalans, sinó que depèn de la nostra condició d'humans. I qualsevol altre ésser humà de qualsevol altre lloc del planeta pot compartir i pot entendre conjuntament amb nosaltres i pot fer seva la nostra causa, que és la causa de poder decidir lliurement. I això és tan important, és tan consubstancial a la nostra naturalesa d'éssers humans, que tothom ha de saber, i procurarem que tothom sàpiga, i per tant ho explicarem sempre que tinguem l'oportunitat, que nosaltres no hi renunciarem, que nosaltres no ens cansarem de defensar-ho, que nosaltres no ens resignarem a no exercir-ho, que nosaltres no ens rendirem. I que si algú en el futur, proper o llunyà, vol arribar a grans acords de futur amb el que nosaltres, amb tota la nostra modèstia, intentem representar de la millor manera possible, han de saber que o ens ajuden tant com estigui en el seu abast en aquest camí de la llibertat i en aquest camí de l'exercici del dret a vot, en aquest camí de la democràcia, o nosaltres no podrem arribar a acords amb ells, perquè cap acord estarà prou fonamentat si no és sobre el fonament de la llibertat, del dret a vot, de la democràcia, del dret a decidir, del dret a buscar i a construir la nostra felicitat. Ningú pot aspirar a arribar a acords amb nosaltres si no compleix els acords als quals ja ha arribat. Per una senzilla raó, no tindria cap sentit arribar a acords amb aquells que no compleixen els acords als quals s'arriba. Aquests dies, algunes veus insisteixen en dir alguna cosa com la següent. Si els catalans, si els ciutadans de Catalunya insisteixen en voler votar, potser algun d'ells pot acabar a la presó. Ho ha dit, em sembla, el fiscal general, alguna cosa per estil. Escolteu una cosa, per posar un exemple ara molt, molt concret i molt, intento que sigui el més proper possible, per comoditat de tothom. I imagineu que fos jo qui signa. Em vindran a posar a la presó per voler votar? Per voler que tothom voti? I quan ho hagin d'explicar, com ho explicaran? Quan els hi pregunti un corresponsal nord-americà o un ambaixador d'un estat escandinau o un ministre d'Afers Exteriors d'un país de la Commonwealth, o un professor universitari japonès, o algun dels mossens del meu poble, o la fornera del costat de casa, com li explicaran? Que m'han portat a la presó perquè volia votar? Perquè volíem que tothom votés? Fins i tot ells, fins i tot els que diuen que ens volen portar a la presó, De debò els explicaran això? I si la resposta és sí, si la resposta és sí, sí, els explicarem això, no se n'adonen que precisament perquè pot ser que la resposta que ells ens donguin sigui sí, és més urgent i indispensable que mai que siguem independents? No se n'adonen que aquest sol pensament i aquestes soles paraules, que les seves amenaces són el millor estímul, la millor raó, que no només ens confereix tot el dret, sinó que, a més, fa absolutament necessari que siguem lliures? Esperen seduir-nos o convèncer-nos amenaçant-nos de que no ens volen deixar votar, de que no els interessa la nostra opinió, que prescindeixen tant de la nostra opinió que no ens la volen deixar ni emetre? És així com ens volen convèncer? I aquells que són o que creuen que són neutres, que no es volen pronunciar, que prefereixen o creuen preferir ser neutrals, seran neutrals entre algú que ens amenaça i nosaltres que volem votar? Algú pot ser neutral entre aquells que fan tot el possible perquè tothom voti i aquells que fan l'impossible perquè no voti ningú? Algú pot ser neutral i estar a mig camí entre aquells que fem tot el possible perquè fins i tot ells votin i aquells que fan l'impossible no només perquè no votem nosaltres, sinó per no votar ni ells? De debò poden ser neutrals entre això? No se n'adonen de la diferència d'una cosa i l'altra? Durant quant de temps creuen que podran ser neutrals entre aquells que volem exercir la democràcia i que volem votar i aquells que ens ho volen impedir? Quant de temps? Quant de temps s'ho miraran de lluny sense implicar-se? Quant de temps la seva consciència els hi permetrà mirar-se de lluny indiferents, com si no anés amb ells? Els dirigents del Partit Socialista s'ho miraran de lluny? De debò? De debò que entre el que nosaltres volem i expliquem i allò que vol i explica el PP poden estar a mig camí? Especialment sabent, com sabem tots, que si s'impliquen al costat de la majoria d'aquest país i s'impliquen al costat d'aquells que volem votar, aquesta seria una passa decisiva per votar. No només som responsables de les nostres accions, sinó també de les nostres omissions. I entre allò que és just i allò que és injust no hi ha neutralitat possible. Qui no es posiciona al costat d'aquells que volen votar, d'aquells que volen exercir la democràcia, malauradament per tots nosaltres, esdevenen còmplices d'aquells que ens volen impedir votar. I cadascú de vosaltres té un instrument, una eina, que pot ser, i jo estic convençut que serà decisiva, que sou vosaltres mateixos. El vostre exemple i la vostra paraula. Si vosaltres, si tots nosaltres perseverem, si tots nosaltres insistim, si tots nosaltres ens mantenim serens i ferms, és segur, segur, segur que guanyarem. I el nostre objectiu és guanyar el 9 de novembre. Perquè ja tenim un acord, que és l'acord del 12 de desembre. De fet, la unitat existeix. Des del 12 de desembre hi ha una gran unitat, en la qual hi ha Convergència i Unió i Esquerra i Iniciativa i Esquerra Unida Alternativa i la CUP. Ens vam posar d'acord. Hi ha un objectiu establert, que és votar el 9 de novembre i votar, entre altres coses, sobre la independència del nostre país. L'acord ja existeix. I el que nosaltres farem és que ningú trenqui aquest acord, que ningú trenqui aquesta unitat, que ningú fraccioni aquest front, que ningú se'n desentengui d'aquest acord i, desentenent-se'n, ho posi fàcil a aquells que ens volen impedir votar. Les condicions les coneixíem perfectament. Tots sabíem que l'Estat, els dirigents del Partit Popular, ens posarien pals a les rodes. Ho sabíem tots. Res no ha canviat en aquest sentit. Tots n'érem perfectament conscients. Tots sabíem que signàvem per votar el 9 de novembre. Tots ho sabíem i tots ho sabem. I nosaltres el que aspirem és al compliment de l'acord, a que es mantingui aquesta unitat, a que sigui conseqüent amb allò que vam pactar. Especialment, perquè defensar el dret de vot el 9 de novembre genera molt més consens en la nostra societat que qualsevol altra opció. En la defensa del dret de vot hi ha més del 80% de la nostra societat. En el respecte del resultat d'aquest referèndum hi ha gairebé el 90% de la nostra societat. En aquest acord hi ha 6 partits polítics i molta altra gent i altres nous partits que han nascut des d'aleshores, incloent, per exemple, molts dels que han marxat del Partit Socialista. I més de 3.000 entitats de la taula pel dret a decidir. Res genera tant consens a la nostra societat com el fet de poder votar i, a través del vot, decidir el nostre futur. Enlloc som tants i ni enlloc som tan forts com en aquest acord. Doncs l'hem de fer valdre, perquè molts de nosaltres tenim com a objectiu poder deixar de ser independentistes el més aviat possible. I perquè molts de nosaltres només tenim, en aquest sentit col·lectiu, només tenim un somni. I és que a partir del 9 de novembre, cada vegada ens calgui menys somiar, perquè cada vegada els somnis s'hagin fet més realitat. Moltes gràcies.